Radio Vilafranca.
Si no sou conformistes, si sou crítics, si sou curiosos, quedeu-vos, que feinejarem una estona amb la filosofia a proposta del Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Fa 15 dies, en el darrer capítol, abordàvem la ideologia dels que realment manen i controlen la IA, la intel·ligència artificial.
Sí.
I et van quedar coses al tinter, sí. Tenies ganes d'estirar una miqueta més el fil.
Mira, no sé quin... És un programa una mica, com veuràs, diferent. I a vegades el títol no saps ben bé per on... Però aquest podria ser Sortides de l'Atzocac.
M'agrada, és optimista d'entrada.
Però bé, mira, començarem parlant d'un d'aquests filòsofs que, quan els cites, hi ha uns quants, no? Plató, Descartes, si dius alguna d'ells, no, ningú... Ningú reacciona especialment, però si cites a Kierkegaard, Schopenhauer o Wittgenstein, doncs tothom...
Aixeca la cella, si
més no. La cella, diu, ui, ui, perquè, esclar, això els amics de les arts se'n van adonar, eh? I gràcies a l'Arthur Schopenhauer i al Jean-Luc Godard, doncs els seus discos tenien una cosa especial, no? Perquè... Quan sents aquests noms exòtics, aquí darrere hi ha alguna cosa, ui, molt profunda i molt exclusiva.
Saberuda, eh? Per sí. L'elit.
De fet, és cert, eh? Tots aquests autors tenen obres importants i també tenen els seus trencacolls. Per exemple, Schopenhauer, que és el gran referent de Nietzsche. La seva obra, El món com a voluntat i representació, avui estaria bastant d'actualitat, perquè la voluntat de poder avui es manifesta de manera molt oberta i explícita arreu del planeta. I la vivència que tenim del món a través de les pantalles no es pot dir d'altra manera que sinó representació. Per tant, déu-n'hi-do. Però bé, avui no volíem parlar de Schopenhauer, sinó de Wittgenstein. Aquest filòsof nascut a Viena a finals del XIX, en una època especial, al cantonban de segle, Viena, doncs hi havia un ambient intel·lectual políticament de decadència, però en canvi intel·lectualment molt...
Amb molta efervescència, no?
Sí, molta efervescència i amb moltes novetats. Parlant de trencacolls i replecs, la biografia d'aquest senyor, déu-n'hi-do els que va tenir, i la seva obra... Per exemple, la més famosa, el Tractatus Logico-Filosoficus, també, déu-n'hi-do, començant pel títol. Pels amics, el Tractatus.
Millor.
Bé, ja una mica més seriosament, el Tractatus és una obra que s'inscriu en un d'aquests corrents del tombant de segle que estava preocupat per les imprecisions i ambigüitats del llenguatge, això n'hem parlat més d'una vegada. I volien escatir quina era la seva estructura formal perquè pensaven que si es trobaven aquesta estructura formal rígida i determinada podrien eliminar les seves imprecisions i de pas doncs, carregar-se tots els suposats problemes filosòfics que quedarien dissolts quan es pogués trobar aquesta estructura vertadera i ben travada del llenguatge, llavors es podria que eren simplement malentesos lingüístics. Aquest corrent fou anomenat, va tenir una certa evolució, primer positivisme, després positivisme lògic, després neopositivisme, i s'ha tingut continuïtat al llarg del segle XX. De fet, ha estat un dels corrents bàsics al llarg del segle XX i XXI. L'obra aquesta, és un, que hem citat, el Tractatus, és un dels punts de referència d'aquest corrent. És una obra certament tan complicada com el títol, però que, de fet, el contingut és força fàcil de sintetitzar. Perquè, ve a dir això, en el món només existeixen els fets, que són allò que es pot descriure, i qui descriu els fets és la ciència. Només el llenguatge científic descriu de manera rigorosa i vertadera els fets. I, per tant, totes les altres disciplines, especialment la filosofia, no tenen res a dir que tingui algun sentit sobre la realitat. I aquest és el contingut bàsic de l'obra. I com que aquell que no té res a dir, el millor que pot fer és callar, efectivament, doncs, per una vegada i sense que serveixi de precedent, el senyor Wittgenstein, un filòsof, va ser coherent i va estar 10 anys callat. Perquè ell no era científic, sinó filòsof. I, per tant, en lloc de continuar estudiant filosofia o ensenyant filosofia, doncs es va dedicar a fer de soldat a la Primera Guerra Mundial i després a fer de mestre en petites escoles rurals, etc etc. D'ell va quedar una de les frases aquestes famoses de la història de la filosofia, com el socràtic només sé que no sé res, que és: els límits del meu llenguatge són els límits del meu món. I es veu quina importància dona el llenguatge. De fet, és un dels orígens de la filosofia del llenguatge, que està lligada a aquells corrents que abans et citava. Això què vol dir? Que el món el constitueix el conjunt de fets, i aquests fets queden recollits en les proposicions científiques que els descriuen. I més enllà d'això, no hi ha res real. Bé, algú descriu a Wittgenstein i aquesta obra com aquell que vol arribar a un lloc, agafa una escala i puja a dalt, i quan és dalt, pum, tira l'escala i es queda allà penjat i ja no pot dir res més.
És bo, el símil, sí, sí.
Sí, és una mica fumut, però bé ser això. Però, com tu saps molt bé, perquè tens alguna experiència d'alguns programes que hem compartit, els filòsofs és difícil que estem callats molta estona, i 10 anys són molt de temps.
Molts.
I al cap d'aquests 10 anys, doncs, finalment, Wittgenstein va ser infidel a la seva paraula i va tornar a fer filosofia, i no de qualsevol manera. Va publicar una segona obra capdalt per la filosofia del segle XX, que són les investigacions filosòfiques. És una obra bastant diversa, però que també és, en certa manera, fàcil de resumir. Què va passar? Doncs que l'amic Ludwig, que era una persona extremadament culta i preparada, pensem que a la seva època a casa seva venien Brahms i Mahler a fer concerts. Això per començar. De seguida es va adonar que alguna cosa no rutllava. La ciència és la que té tot a dir sobre la realitat, sobre els fets. Però a la vegada, la ciència no té res a dir sobre allò que és el que més ens importa als éssers humans. Sobre el bé, el mal, la bellesa, l'amor, la justícia, l'ambició, la compassió. Sobre això, la ciència no hi té res a dir. I, per tant, doncs, al cap d'aquest temps es va tornar a posar a reflexionar sobre, de nou, el llenguatge. I acabar descobrint que el llenguatge no segueix unes regles rígides i predeterminades com la lògica, que era el que ell primer va estudiar i va perseguir, sinó que en cada un dels diversíssims contextos en els quals es desenvolupa i usem el llenguatge, doncs s'usen unes regles particulars, diferents, en certa manera, a la dels altres contextos, que ens permeten, tanmateix, codificar i descodificar adequadament cada un dels nostres missatges en funció del context en què aquest missatge és emès o és rebut. És el que ell anomenà els jocs de llenguatge.
Els jocs del llenguatge.
És a dir, hi ha moltes versions i cada, diguem-ne, versió particular del llenguatge va adquirint i readquirint constantment el seu significat justament a partir del seu ús pràctic en cada context particular. Podem parlar, doncs, del llenguatge de l'art, del llenguatge de la poesia, del dret, de la política, i en cada un d'aquests camps, d'aquests contextos, el llenguatge funciona segons les normes constructives i interpretatives, que són més o menys iguals o més o menys diferents als de la resta. I així, doncs, en cada un d'aquests contextos lingüístics, a través d'aquests jocs de llenguatge, podrem buscar i, eventualment, trobar aquells elements que poden donar sentit a la nostra existència. I aquí, si els busquem a la ciència, no ens donarà cap resposta. En aquest segon sentit, es pot continuar mantenint la frase aquesta que hem citat abans, aquesta famosa frase: els límits del meu llenguatge són els límits del meu món. Tot i que ara aquesta frase doncs, ens acosta més a allò que plantejava Nietzsche, de que la realitat és fruit d'una certa construcció per part nostra. Bé, i abans, a l'anterior del programa, has parlat dels senyors tecnològics i de les seves amenaces que el dia passat vam comentar de manera bastant detallada. I dir, què té a veure això amb el senyor Vic? És molt interessant, però... d'on ve ara aquesta,
com ho lligues, això?
Aquest interès per aquest senyor? Doncs mira, em va semblar que tot aquest atrets, no?, ens podia anar molt bé per situar el que és la possible resposta als reptes que vam deixar pendents en l'anterior programa. En allà vam fer sonar les alarmes, molt fort davant d'aquests intents explícits d'estendre la dominació i la manipulació a nivell planetari per part d'aquests senyors feudals del núvol i d'aquests nous aspirants a grans tirans de la història. Vam fer sonar les alarmes davant de les eines de què disposen avui per dur a terme aquests plans, dels quals en vam explicar alguns en el programa anterior, i que són eines d'una potència i profunditat que no té parangó en la història. Sempre hi ha hagut mecanismes de manipulació, però és que ara, si a més hi afegim l'increment exponencial que afegeix a aquest poder l'espectacular desenvolupament de la IA, com dèiem, el futur no se'ns presenta massa falaguer.
I mentre estem distrets amb les tonteries del Trump i de l'Elon Musk.
Sí, que ja vam dir que són tonteries, però a darrere hi ha alguns plantejaments que no són tan bestiesa. Però davant d'un panorama tan fosc que quasi podrien qualificar de tenebrós, què podem fer? Podem fer alguna cosa? Ens hi podem enfrontar? Podem ni tan sols resistir a aquesta capacitat de que ens manipulin les conductes, les voluntats i fins i tot el pensament? A l'acabar el programa, l'últim segon, vam donar una petita clau d'esperança. Home, estem denunciant això. Si estem denunciant això, és que som capaços d'adonar-nos-en, de prendre'n consciència. Ja deia, és el primer pas necessari per resoldre alguna cosa, ser capaç de prendre consciència de què és aquesta consciència de que això és un problema. Però com pot ser que prenguem consciència de la manipulació mentre estem sent manipulats? No? Hi ha dues claus per respondre a aquesta pregunta. I les dues claus, doncs, com veurem, tenen a veure amb tot això que hem explicat del nostre amic
Wittgenstein.
La primera... per una banda, hem de tenir en compte que, de moment, la manipulació no pot canviar la realitat.
De moment, dius.
De moment. En filosofia sempre hem de ser prudents. I la realitat és el primer antídot contra la manipulació. Si ens diuen que això és verd, però és groc, doncs tenim una manera de resistir, en principi, aquest intent de manipulació. I la segona clau és una mica més complexa d'entrar-hi, de percebre-la, però és la capacitat que tenim els humans de distanciament, de distanciar-nos de la situació en la qual estem immersos. Aquesta és la clau de la nostra racionalitat, de la intel·ligència humana, i per tant també és la clau de la capacitat de resistir l'engany i la manipulació. Anem a la primera qüestió, els fets. El senyor Wittgenstein ens parlava constantment dels fets i ens deia, quan es tracta de fets, les nostres proposició és el terme tècnic per dir afirmació, allò que nosaltres diem sobre la realitat, les nostres proposicions o són vertaderes o són falses, no hi ha terme mig. L'aigua es congela a 0 graus, això és vertader o és fals. Sobre els fets...
No entraven els grisos.
No hi ha possibilitat d'opinió. O és vertader o és fals. Si veurem que això que en diem fets... és una mica més ampli del que inicialment el senyor Wittgenstein admetia. Però, de moment, parlem sobre aquest terreny. Però tots sabem que, a més dels fets, el nostre quefer quotidià, normalment el que nosaltres emetem són opinions, no proposicions de veritat o falsedat, sinó opinions. afirmacions que tenen a veure amb els fets, però que més que descriure'ls, els valoren. Afegeixen un valor amb aquells fets. Això que tècnicament en diuen judicis de valor. Quan fem un judici de valor, estem emetent una opinió. Fem un exemple. És un fet que el Barça va quedar eliminat perquè va perdre contra l'Inter per 4-3. Un fet indiscutible. Aquí no hi ha opinió. Però a partir d'aquí, tots són opinions. De fet, sobre l'o de l'aigua hi ha poques opinions. Però sobre la majoria dels fets que passen al món, tot, el 99,9% són opinions. A partir d'aquí, podem dir que va ser un robatori, que va ser una injustícia, que el Barça tenia molt millor aquí, que va jugar millor que aquella gent, que va tenir mala sort, o que hi havia una conxorxa perquè no pogués arribar a la final, que estava instigada pel Florentino en coordinació amb la màfia futbolística europea. Sigui quin sigui, els judicis de valor, quan els emetem, tenen voluntat de veritat, però en cap cas poden ser qualificats de vertaders o falsos. De manera categòrica, això és inadmissible. Només a les afirmacions sobre els fets els correspon el valor de veritat. Ara bé, puguin o no ser veritat o falsos, són d'allò més important per tots nosaltres, que estem constantment, a la nostra existència gira al voltant seu. I això és el que Vic Gitchen es va donar. Al cap de 10 anys
d'estar callat, de 10 anys,
dir,
no?
Tot allò sobre els fets està molt bé, però allò que m'interessa a mi té a veure amb altres coses i, bueno, doncs deixem estar la ciència que faci el seu i jo em torno a dedicar a investigar aquest llenguatge imprecís, ambigu, que abans havia rebutjat i que, bueno, hi va trobar prou consistència en aquesta anàlisi com per vestir una obra filosòfica que fos determinant pel segle XX. Perquè passa que els judicis de valor no només són imprescindibles per la nostra vida quotidiana, sinó que, a més, poden ser mesurats en funció de la seva proximitat o llunyania amb la veritat, a través de molts mecanismes. La coherència que tinguin amb altres veritats que ja estan assumides prèviament, o la contradicció amb elles, la capacitat de reunir darrere seu argumentacions coherents i no contradictòries, però, sobretot, hi ha un mecanisme cabdal, que és que aquests judicis de valor puguin ser coherents amb els fets, sigui que ja els coneixem o que es descobreixin de nou. Per exemple, el que hem dit abans sobre Florentino. Si ara trobem unes gravacions o unes fotos en què veiem Florentino conxorxat amb el president de la Federació Europea de Futbol, aquell judici de valor ja no serà un judici de valor. Serà una afirmació sobre la realitat, una proposició vertadera.
Canvia de categoria.
Per tant, compte amb menys tenir el que dèiem al principi. De moment, la realitat no la poden canviar a plaer. Per tant, no hem de tenir la importància dels fets a l'hora de jutjar els nostres judicis de valor, si són o no més o menys raonables, si tenen a veure amb el que són les coses. I, per tant, els judicis de valor que facin altres. Anem a l'altre element clau, que és el distanciament. L'ésser humà es defineix per aquesta característica diferencial, que es pot veure a si mateix com a objecte del seu propi coneixement. És com si pogués sortir d'ell i mirar-se des de fora. I llavors es pot jutjar si les afirmacions que fa, si la conducta que té, que tenim, doncs és o no adient. Estem involucrats en la situació i a la vegada no estem involucrats, ens podem intel·lectualment separar-nos de la situació i analitzar-la. I aquí està la clau de la nostra, dèiem, racionalitat i intel·ligència. De fet, la filosofia és sistematitzar això, és portar aquest distanciament a allò que se'n diu la nostra feina quotidiana. Analitzar des de fora, en perspectiva. Això és el que ara actualment en diem pensament crític. El distanciament no sempre és útil, eh? Si jo sóc Messi i vull regatejar un contrari i em poso a rumiar a veure com mou d'això, que ja m'han pres la pilota.
Faràs tard. Sí, sí.
Bé, abans dèiem, doncs, que Wittgenstein, aquest màxim defensor dels fets, va arribar a la conclusió de que hi havia altres coses que també eren importants i a les quals científicament no es podien constatar. De fet, això de la ciència també té els seus d'això, perquè els fets científics... Algú ha vist mai un quark?
Un quark?
Un quark, el constituent últim de la matèria.
Ah,
per sota
la partícula...
dels protons, neutrons i neutrons.
Més mínima, sí, sí.
que jo sàpiga no, però és un fet científic. Hi ha altres tipus de fets que formen part de la realitat de la nostra vida. Si jo sento una obra d'art, una sinfonia, experimento una sensació d'entusiasme, de melancolia. Si hi ha la pèrdua d'algú molt proper, experimentem un dolor. Si veiem l'abús respecte a un altre, sentim indignació, ràbia. Si aconseguim una fita o algú proper, doncs orgull, satisfacció. Tot això, totes aquestes circumstàncies ens afecten i provoquen el nostre benestar o el nostre malestar, la nostra alegria o la nostra preocupació. I aquests sentiments, aquests estats d'ànim, són ben reals. Tan reals, o segurament més, que els quarks. Per tant, com que aquests fets són reals, quan algú ens entabana i ens condiciona per provocar en nosaltres aquests sentiments, aquests estats d'ànim, està a les nostres mans fer la comprovació, comprovar si realment això que ens estan dient és el que experimentem, si s'estan aixecant la camisa. Si allò que prometen, ja ho han promès 50 vegades i no ho han complert mai, o si té a veure amb la realitat o no té res a veure amb la realitat. Tot això, si això que diuen que hem de sentir ho sentim realment, doncs som capaços, podem comprovar si realment és així, perquè ens podem distanciar de nosaltres mateixos i fer aquesta anàlisi. En la mesura que podem fer aquest distanciament, aquest separar-nos i prendre perspectiva, podrem fer millor o pitjor.
No sempre és fàcil, agafar distància.
I la idea d'estar sempre submergits en estímuls fa que això sigui realment molt difícil. Bé, aquest és el pla.
Clar, clar.
Per què he posat el senyor Wittgenstein, a part de perquè és interessant de parlar d'ell? Doncs perquè aquest senyor va renunciar intel·lectualment a tota una sèrie de coses. Però després es va adonar que les seves vivències li mostraven dia rere dia que hi havia alguna cosa que no quadrava, hi havia un desajust, alguna cosa no lligava. I per tant, aquelles conclusions que eren lògicament incontestables no li servien. Això és el que dic, aquest desencaix és el que nosaltres podem encara, diguem-ne, tenir l'esperança de que ens permeti sempre no estar totalment sotmesos i manipulats.
Agafar-nos i com a ferro roent, eh?
Aquesta és la nostra esperança, la capacitat de distanciament, la curiositat permanent, la capacitat de donar-se que alguna cosa no quadra, que no encaixa, i que en volem trobar l'entrellat. I la realitat, no oblidem la realitat. Ens poden dir ideològicament i convèncer-nos que la injustícia doncs, és inevitable, però això no elimina el dolor i el patiment que produeix. Aquesta realitat és indiscutible. Per molt que ens vulguin convèncer teòricament de que el teu dolor és inevitable, tu el tens, i si l'experimentes, doncs el més normal és que el vulguis treure, el vulguis allunyar de tu. Per aquí pot anar la cosa. Els que tenim experiència en el tracte amb col·lectius humans sabem molt bé que inevitablement sempre hi ha algú que sortirà amb un ciri trencat. I així és com avança la humanitat.
I surt de l'atzucac. Pere Martí, moltes gràcies, un milió de gràcies. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
Fins llavors.
Adéu. Us deixem ara amb la tercera i última cita d'aquest matí, amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Ens posem al dia en aquest darrer flash i seguim amb el nostre ofici de capçalera, amb l'Adrià Solís.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que s'ha constituït una comunitat de municipis per la creació d'una escola de música del Baix Penedès Interior. Així, el passat dimarts, dia 3 de juny, 5 municipis del Baix Penedès, concretament Banyeres del Penedès, Bellvei, Llorenç del Penedès, Santa Oliva i Sant Jaume dels Domenys, van anunciar la seva unió per constituir una comunitat de municipis amb l'objectiu de crear i gestionar una escola de música supramunicipal. L'escola tindrà seus actives a tots 5 municipis, amb una gestió conjunta i un model de col·laboració que garanteixi una educació musical pública de qualitat i arrelada al territori. Una aposta, diuen, per la cultura, la cohesió comarcal i el talent local, pensada perquè tots els infants puguin accedir a la música a prop de casa. Mediona es transformarà aquest dissabte en la capital catalana de la cervesa artesana amb la celebració de la 20a mostra de cervesa artesana, una edició molt especial que marca dues dècades d'aquest esdeveniment consolidat i referent al món cerveser. Aquesta edició, que se celebrarà d'11 del matí a 12 de la nit, comptarà amb una 50a de cerveseres, principalment catalanes, però també en presència de França i Balears. Cadascuna oferirà una mitjana de 4 varietats amb estils que van des de les Ales, Ligers, Pilsen i Bitter, fins a cerveses sense alcohol o sense gluten. La música, com sempre, serà un eix destacat, amb una batucada inaugural de l'Escola de Música de l'Alt Penedès, concerts de Barcelona Ska Foundation i la banda del Coche Rojo i diversos DJs animant durant tota la jornada. A més, l'espai de la fira també acollirà una 20a de food trucks i parades d'artesania, tot en un entorn peatonal i familiar, pensat perquè grans i petits en puguin gaudir amb seguretat i comoditat. Seguim ara explicant-vos que els Diables de Moja, en la categoria d'entitat, i Josep Maria Mitjans Arqués, a títol honorífic i pòstum, reben el 32è Premi Rossend Muntaner. En l'any del seu 45è aniversari, el Premi reconeix als Diables de Moja la seva tasca incansable a favor de la cultura del municipi d'Olèrdola. De Josep Maria Mitjans, fundador d'Embotits Mitjans, mort fa 6 mesos, s'assenyala que ha fet créixer Olèrdola i que deixa una empremta profunda i inesborrable. Una àmplia representació dels Diables recollia el guardó dissabte al vespre al conjunt monumental durant la programació de la 43a trobada d'Olèrdola celebrada aquest cap de setmana. La vídua de Josep Maria Mitjans, Margarida Jovés, recollia el Premi Honorífic. I acabem explicant-vos que l'Agrícol acollirà la conferència Mirall Trencat i l'Enigma de les Flors a l'obra de Mercè Rodoreda en motiu dels 50 anys de la publicació de la novel·la. La conferència anirà a càrrec de Vinca Albert, especialista en Rodoreda. Així mateix es llegirà el manifest que l'escriptora Mercè Ibars ha escrit per a la campanya del Correllengua d'enguany dedicada a l'autora barcelonina. L'acte es farà avui dilluns a les 7 de la tarda a la sala Krishner de l'Agrícol, organitzat per la secció literària de l'entitat. Vinca Albert, de Sant Pau d'Ordal, ha aprofundit en l'obra de Mercè Rodoreda des dels seus estudis de batxillerat. Després d'estudiar llengua i literatura anglesa a la University College de Cork, a Irlanda, i publicar diversos treballs, actualment treballa a l'empresa La Sirga, que dinamitza rutes literàries al voltant de diferents autors, com Josep Pla, Gaziel o la pròpia Mercè Rodoreda.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Riquesa és salut. És el lema del fisioterapeuta Adrià Solís, que ens acosta a la ràdio un cop al mes per ajudar-nos a conèixer-nos millor, a cuidar-nos i, sobretot, a prevenir. Adrià, bon dia.
Molt bon dia a tothom, Sílvia.
Com anem?
Molt bé, molt bé. A més, amb el tema que avui portarem a damunt de la taula, de ben segur, ja donem una pista, que farà bategar fort a tothom, no?
Doncs vinga, amb ganes de bategar en aquests minuts finals de programa. Avui vols parlar del cor.
Exacte. Avui parlarem d'un òrgan que no s'atura mai. No s'atura mai, literalment, que és el nostre cor.
Ni quan dormim?
ni quan dormim.
Mai, mai, mai.
Des de que estem a la panxa de la nostra respectiva mare fins que ens n'anem, fins que morim, aquest cor contínuament batega i no para pel, bueno, pel nostre bé de vida, no?
Sí, sí.
Per tant, parlarem pues, com és aquest cor, què és el que fa, quines funcions té, com el podem cuidar i, evidentment, ho hem de lligar una miqueta dins el meu camp, no? Que seria la fisioteràpia, l'exercici, no? Doncs com ens beneficia l'exercici físic i la fisioteràpia amb aquest òrgan, amb el cor.
Un òrgan que és vital, tots ho tenim clar. Doncs presenta'ns el cor, anatòmicament parlant, quines funcions fa.
Vinga, anem a parlar. Com és, no? Perquè ens fem una idea, més o menys, és de la mida com d'un puny tancat, perquè ens fem una idea. Val? Molt probablement tothom pensa quin costat està, no? Està aquí a la part del tòrax, on tenim les costelles, i tothom sempre el fica molt a la part esquerra. Dic, vale. És veritat, lleugerament, és a dir, perquè realment la ubicació real l'hem de ficar molt més al centre. I lleugerament a l'esquerra.
Lleugerament, només.
Lleugerament a l'esquerra, però està molt centralitzat. De fet, hi ha diferenciació entre les mides dels pulmons precisament per això, per abarcar l'espai que abarca el cor, no? En aquest pulmó esquerre, doncs fa que sigui una miqueta més petitet la part esquerra. Doncs bé, ara ja sabem una miqueta quina mida té aquest puny tancat i on el podem ubicar, que és aquí davant del tòrax, lleugerament a l'esquerra, molt centrat, però lleugerament a l'esquerra, entre els dos pulmons. Llavors, està format per quatre cavitats. Sí? Per qui no ens entengui, és, imaginem-nos com quatre petites coves. D'acord? Amb la qual en tenim dues a la part superior, que són les aurícules, d'acord? I dues a la part inferior, que són els ventricles. Doncs bé, entre elles, ara tenim aquestes quatre coves, aquestes quatre cavitats, i entre elles es comuniquen, no? Que són les vàlvules cardíaques. Que amb això potser algú ja se li encés alguna llumeta, no? Perquè algun tipus de patologia, a vegades es parla d'una afectació de mal funcionament d'una vàlvula cardíaca.
De canviar una vàlvula.
Clar, això estem parlant de coses extremadament delicades. Per què? Pues perquè aquestes vàlvules actuen pues, precisament això, com a portes que controlen cap a on va la sang, cap a quina cova o cap a l'altra. D'acord? Perquè, clar, després, un cop s'han passat entre elles, van cap a les artèries, perquè llavors fa primer un viatge cap a tota la zona pulmonar per recollir l'oxigen que hem agafat mitjançant la respiració, carreguem la sang d'oxigen, aquesta torna a passar per les cavitats i llavors s'expulsa, s'envia tot el cos amb el batec, amb aquest pam, el batec fort del cor, perquè arribi a totes les cèl·lules del nostre cos i pugui alimentar amb les molècules d'oxigen. No? Però és que, clar, al mateix temps, després també fa el mateix. És com... això seria el servei d'enviament, no? El packaging. No, el packaging és quan ho envoltem. No. Seria el servei de missatgeria que enviem les coses que ens interessen. Vale? I després passaria els camions, no, de les deixalles que recullen tota la brutícia i la porten al centre un altre cop. No? Pues és aquest circuit de sang que enviem oxigen, recollim tot el que no ens serveix, el que s'ha utilitzat que no serveix, pum, es torna a netejar, s'envia a pulmó també perquè ho expulsem en forma de diòxid de carboni.
Que eficient.
Molt eficient. I recordem, això contínuament sense parar.
No? Non-stop, sí, sí.
Non-stop de party, que dirien alguns. Doncs bé.
Per tant, és vital que funcioni bé, que rutlli.
És vital. Juntament amb aquest sistema cardiorrespiratori és vital. I, evidentment, avui parlem més del cardiovascular, no? del cor en general. Com a curiositat anatòmica, aquí tinc apuntada, no?, que aquest múscul, perquè no oblidem que no deixa de ser com un múscul, i és el miocardi, que és el que permet aquesta contracció i relaxació, però contracció forta d'enviar tota la sang al nostre cos, no? Pues, clar, és resistent, és rítmic, no?, perquè hi ha d'haver una continuïtat, i funciona de manera automàtica. Què vol dir això? Pues que gràcies a un sistema elèctric del nostre cos permet que es mantingui al llarg de la nostra vida aquesta contínua activitat cardíaca. I els batecs, no? Tots aquests batecs. Doncs bé, és el que hem dit, no? Ara sabem com són, una miqueta com funciona, no? Que hem dit aquest cor que bombeja la sang per tot el cos, porta l'oxigen, recull tots els residus que tenim que eliminar, d'acord? Per tant, és el que tu deies, és que és vital. Sense ell, els músculs, no hi hauria millor reparació i regeneració, a nivell digestiu, intestinal, no tindrien una bona funcionalitat, a nivell pulmonar, a nivell cerebral. Clar, l'oxigen és, vamos, per el que seria aquí la dieta mediterrània, el pa, el pa i l'oli.
L'oli, energia extra.
Pues seria una miqueta... Seria una miqueta aquesta comparació, no? Perquè ens fem una idea, en repòs, normalment, un cor pot arribar a bategar entre 60 i 80 vegades per hora, per minut.
En repòs.
En repòs. I en exercici podem arribar ben bé a les 160. Hi ha una fórmula que ara aquí, doncs, qui vulgui fer càlcul mental, mira, jo la llenço perquè ara me n'hem recordat.
No?
Que diuen la freqüència cardíaca màxima a la que hauríem d'estar exposats, que un cop la superem, doncs ens posem en un risc que si es manté, bueno, pot haver-hi alguna complicació cardíaca, no? Que és restar 220 menys la teva edat. Sí?
Sí.
Ja està, que fàcil.
I el que et dona són les pulsacions màximes on pots arribar.
Exacte. Llavors, moltes vegades ens trobem, i mira, ara ja com a curiositat, algunes màquines d'aquestes de gimnàs que et marca quan has de treballar el 60%, el 80%. Pues és una fórmula matemàtica, bàsicament. Pues imaginem-nos, una persona que té 20 anys, pues 220 menys 20 anys són 200. Pues allò és la freqüència cardíaca màxima a la que hauria d'arribar. Si li diuen que ha d'arribar amb un exercici, el que està fent, al 80%, pues és el 80% d'aquestes 200 pulsacions màximes, que en el seu cas, si no recordo malament, estic fent, serien 40 menys, per tant, seria un exercici a 160 batecs per minut. Vale? És una fórmula matemàtica, bàsicament. És orientativa, però que s'ha de tenir en compte. I ja que parlem d'exercici, no? Anem a parlar, a veure, quina relació doncs té la fisioteràpia amb el cor.
Sí, perquè a priori no és un múscul que puguis treballar. És un múscul, però no és un múscul que puguis treballar, no?
Clar.
Com d'una cama, d'un braç...
Exacte.
L'espatlla...
Exacte. És que aquesta és la primera reacció que podem arribar a tenir tots, no? De dir, veiem molt clar un bíceps, una cama, que si aixequem unes peses es nota que ho podem veure amb el mirall, no? Que s'està treballant.
I que pots manipular amb les mans, amb aparatologia...
Exacte, que ho veus, que ho, no?
Sí,
que
sí.
Ho sents. Però ara bé, nosaltres expliquem molt que el cor és un múscul i, com a tal, necessita entrenar-se. Llavors, com ho podem fer, no? Al final, l'exercici regular és el gran entrenament del nostre cor. D'acord? Què fem? Ens millora l'eficiència del cor, és a dir, la seva manera de treballar. Ens redueix la freqüència cardíaca en repòs. Què vol dir això? Perquè això, realment, dit així, és com molt tècnic, no? Vol dir que allò que dèiem que és entre 60 i 80 pulsacions per minut en repòs, vol dir que les podem rebaixar. Els grans atletes poden arribar inclús a menys de 40, però 40, 50, d'acord? Què vol dir això? Això vol dir que el teu cor, quan no estàs fent res, necessita menys batecs per fer la mateixa bona feina. Per tant, vol dir que és més eficient. No necessites tant per enviar tota la sang a tot el cos per fer la seva feina. Què més? L'exercici físic regular ens controla, i això, aquí sí que vull que s'encengui moltes llumetes, ens controla la pressió arterial. No? Tots diuen, ostres, tinc la pressió pels núvols, o estic baix de pressió, no? Doncs hi ha aquest component, perquè, evidentment, com a tot exercici, hi ha un control regulador hormonal a darrere, i en aquest cas ens ajuda també a controlar la pressió arterial. I, evidentment, i això tots els metges ho diuen, i nosaltres també ho diem, no?, que disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars, infarts miocàrdics, etcètera, etcètera, per insuficiència cardíaca, no? Per tant, aquí hi ha algo molt específic, ara hem fet el global, no? Però en temes de fisioteràpia tenim una especialització.
Ah, sí?
Hi ha una especialització. De la mateixa manera que tenim la fisioteràpia enfocada a l'embaràs, la fisioteràpia respiratòria a nivell pulmonar, doncs també tenim la fisioteràpia cardiorespiratòria, que també la deixem allà lligada. Sí?
Primera vegada que ho sento.
Pues, és una especialització molt tècnica, la veritat, i és essencial en aquesta rehabilitació, principalment postinfart. Sí? Allà és on es fa el camp d'actuació principal d'aquesta àrea. En els hospitals, en centres de salut, és on s'intenta enfocar més aquest tipus d'especialista. No? Són això, amb pacients aquests que han tingut alguna insuficiència cardíaca o inclús també, evidentment, després d'una cirurgia cardíaca. No? Què s'hi fa? Bàsicament...
I com? Ja, bé,
clar, perquè clar, no el podem manipular, el cor.
Clar,
no?
Com ho fas? Com intervens?
Quina és la gràcia? La gràcia és treballar amb la mobilitat pròpia del nostre cos. Sí, al final és normalitzar la situació i entenent que després d'una operació, d'un infart miocàrdic, d'una cirurgia important, és com tot, està tot delicat, punts interns, una readaptació... Com que no està tan preparat, què ens passa? Que ens fatiguem, ens cansem molt abans.
Estem fluixos, dèbils, sí, sí.
Exacte. D'aquí la importància d'un professional molt enfocat per fer aquest control del cansament, que pugui ser adaptat a l'exercici que es demana, no? Perquè vagi, mica a mica, doncs cada vegada aquest pacient que vagi a millor.
Per tant, intervenint en el cos, en el conjunt del cos, ajudes a recuperar aquest cor.
Totalment.
No és una intervenció directa, sinó indirecta.
Totalment. De la mateixa manera que diem que una persona sana, si li fotem canya, entrenem, arribem als seus límits més o menys controlats perquè es vagi superant, podem regular aquest nombre de batecs per minut o inclús que això també passa, ara hem parlat amb repòs, però quan tu estàs fent exercici, què ens passa? Que el cos se'ns accelera. Sí? Una persona que no està entrenada, ara li demanes que faci un sprint de 50 metres, i bueno... No se li surt el cor, els pulmons, el fetge per la boca...
Tot.
Perquè no dona la gravetat, però quasi bé.
Però punxa,
no?
Segur.
Exacte. En canvi, una persona que està entrenada farà aquests 50 metres, el cor bategarà amb més rapidesa que abans de fer els 50 metres, però molt més controlat. I de la mateixa manera que tenim, per una banda, el que no s'entrena de seguida pujarà a 1.000 revolucions i li costarà molt baixar.
Recuperar-se,
exacte. En canvi, la persona que està entrenada pujarà de pulsacions, no tan bèstia, i les baixarà molt més ràpidament, perquè el seu cos està entrenat i té un millor control de tot aquest flux sanguini. Aquestes són grans diferències, no? Per tant, l'exercici físic és que és un gran aliat. Al final...
Supervisat.
M'hauré de fer una samarreta, perquè... És,
amb el lema.
Sempre
has de canviar de lema.
He de canviar de lema, és veritat. Perquè soc molt pesat amb l'exercici.
Sí, sí.
Però és que és molt cert, no? Al final, aquests efectes espectaculars de molt la nostra salut és que són varis, no? Mira, alguns exemples. El que dèiem, ens augmenta aquesta capacitat del bombeig del cor. Això se'n diu augmentar el volum sistòlic. Bàsicament és... Pues si amb un batec expulso, movimento, perquè ara parlarem dels litros, però movimento 5 litros, si ho entreno, pues en comptes de 5, potser seran 7.
Pots millorar l'eficiència.
Exacte. Llavors, amb menys batecs envio més sang, per tant, no necessito treballar tant. Quan necessiti fotre canya, ja tindré la capacitat adquirida. Per tant, tots són guanys. Més coses.
I no només en el camp dels atletes, eh?
Exacte.
A la vida quotidiana.
Exacte, que a vegades tenim la tendència només parlar del món professional quan l'interessant és el dia a dia, que és el 95%.
Aquella bossa de la compra, que has de carretejar, aquella distància que necessites fer.
A pujar els dos pisos perquè l'ascensor no funciona o perquè no hi ha ascensor. Exacte, o la pujada aquella fins a arribar a casa, que sempre hi és i que aquesta no te la trauran, a no ser que et posin un patinet elèctric gràcies a l'Ajuntament.
Difícil, ho veig.
Difícil.
Millor treballar-se el mateix.
Complicat. Què més? L'exercici ens estimula la creació de noves connexions vasculars. Sí? Això se'n diu angiogènesi. Vale? No, és molt tècnic, no demano que ens en recordem. No? Però, ostres, al final estem parlant de noves connexions vasculars. Què vol dir? Nous camins pels quals la sang pot arribar a tot el cos. sí? Perquè a mesura que ens anem fent grans, moltes vegades veiem zones del nostre cos que perden la pigmentació, que es posen fosques, no? Això són és simptomatologia de mala circulació, problemes vasculars, no? Evidentment, ens millora el perfil lipídic. Lipídic, què vol dir? Que és el tema de greixos, bàsicament, que ens baixa el colesterol dolent i ens puja el bo. Com que el puja el bo? Sí, sí, tenim colesterol bo i colesterol dolent. Sí, el metge, que us sapigueu, només es centra amb el dolent normalment. Vale? També hi ha el de bo. Però l'exercici ens ajuda molt millor a controlar-lo. I, evidentment, quan parlem d'exercici físic i que pugui afectar el cor, és reduir l'estrès i l'ansietat. Una persona estressada o amb crisis d'ansietat o amb quadres d'ansietat, com està? El cor pues, està amb una activació molt més elevada, estant en repòs. No? Per tant, això ens ajuda a controlar, a baixar revolucions, a fer un control, que a vegades ens convé. No? Nosaltres, ara que estem en una festa major, doncs, de fer aquest control, també, no? De reduir l'estrès i l'ansietat.
Ja te n'encarregaràs, no?, de tenir el quintet ben regulat.
De respirar. Important, això, important. Doncs bé, és el que dèiem, i abans ho hem dit, eh? La curiositat aquesta, com que els atletes ben entrenats bategar a menys de 40 vegades per minut, eh? I tot i així, funcionen de manera extremadament eficient. Ara ja tenim una miqueta tot, eh? Hem fet un lligat allà molt interessant de com és el cor, quines funcions té, com treballa, com ens pot ajudar l'exercici físic, quina especialització tenim la fisioteràpia, no? I ara, mira, he apuntat unes quantes curiositats.
Va, sí.
No? Perquè com que l'altre dia vam parlar de mites i coses així més curioses, doncs, què menys que parlar de curiositats.
Curiositats del cor.
Va. Aquí hauríem d'obrir les línies per fer la pregunta, a veure, a la gent que ens contestaria, eh? Quantes vegades creieu que batega el cor al dia? Evidentment, això és un aproximat, eh? 100.000.
De debò? Uau.
100.000. Alerta, eh? Clar, en una vida mitjana, més o menys, estaríem arribant a més de 3.000 milions de batecs.
Al llarg de la teva vida.
Posa't a comptar.
Uau.
Posa't a comptar.
Impressionant.
Una altra curiositat, i és que encara que s'extregui el nostre cor del nostre cos, aquest continuarà seguint bategant. Molt poca estona, eh? Estem parlant d'uns segons. Per què? Perquè ho continuarà fent mentre hi hagi oxigen. Perquè la seva funcionalitat, precisament, és aquesta. Captar oxigen, repartir oxigen i expulsar sang amb oxigen. Curiós. I una, mira, que la comentàvem abans d'entrar, no? I és que el cor femení, de mitjana, és una mica més petit.
Físicament, vols dir?
Sí.
Anatòmicament.
És una mica més petit, batega una mica més ràpid que el masculí, és més resistent i té més capacitat d'adaptació que el de l'home. A tall d'exemple, hi havia un catedràtic que va indicar que el cor masculí no seria capaç de suportar l'exigència d'un embaràs. No seria capaç.
Jo sempre he pensat que si els homes haguessin de parir, l'espècie estaria extingida fa dies.
Si depèn de nosaltres, et dono tota la raó.
Amb carinyo, eh? Però...
Totalment. Doncs pues ara sabem que, a més...
Que fisiològicament el cor...
Se sustenta aquesta afirmació.
Sí, sí, sí. El cor femení està preparat i el masculí no.
Se sustenta. I això és degut a que la sang que es bombeja passa de 4 a 7 litres per minut al 9è mes. O sigui, la capacitat d'adaptació que té el cor femení en aquest sentit és molt, molt gran. Molt gran. Per tant, m'ha semblat interessant fer aquest apunt, no? Perquè a vegades... És que, bàsicament, aquest apunt era interessant per una senzilla raó, i és que molts dels estudis científics que s'han fet fins
abans d'ahir,
no fa massa,
pràcticament,
exacte, es feien sota la premissa de que el cor del mascle i el cor de la femella eren iguals. Per tant, les conclusions les donaven enteses per iguals. I aquí és l'important, perquè s'ha de fer la diferenciació. I és una de les possibles explicacions de per què l'esperança de vida de les dones és ostensiblement superior al dels homes. Perquè la seva capacitat adaptativa és molt més alta, el tema del flux hormonal ajuda també a aquesta adaptació. Per tant, és interessant no tractar-los per igual. No tractar-los per igual. I per això em semblava molt interessant fer aquest apunt de dir, bueno, és que hi ha diferenciacions que són palpables, no és que siguin ni tendències ni corrents, no, és una fisiologia humana pura i dura, no?
Sí, sí, és aquest biaix de gènere que hi ha hagut durant tants i tants anys en la investigació, quan només s'han estudiat homes i s'ha aplicat als dos gèneres.
Correcte, correcte. És que, de fet, la majoria d'estudis científics els encaminaven amb cors de gènere masculí. Sí, sí, a nivell esportista, a nivell de cirurgies, etcètera, etcètera. Per tant, ho trobava molt, molt encertat per fer aquesta diferenciació de dir, ep, s'ha de prestar atenció. Per sort, ja s'hi està ficant el fil a l'agulla, no? Per tant, ja com a cloenda, no? Què hem de fer per cuidar el nostre cor?
Vinga.
Hi ha una cosa que jo crec que ha quedat clara per tothom, que és l'exercici físic.
Sí.
No? Però què més hem de
cuidar?
Però
això sempre ho diu l'Adrià.
Sempre ho dic. I hi ha una cosa que sempre dic, no? Que és els pilars, l'alimentació. L'alimentació bàsica. El bon descans. Descansar bé és superimportant.
A la nit.
A la nit, exacte. Quan parlem, a més, del tema del tabac, que està lligat amb el tema pulmonar, evitar el tabac, sisplau. Control de l'estrès. I, a partir de certes edats, també fer revisions periòdiques a nivell de petits electrocardiogrames, per exemple. Sí? Així que, simplement, recordem... Aquest seria un bon tema. Que el moviment és vida. I això ens fa tenir salut amb tots els anys que podem gaudir d'estar aquí vivint i disfrutant de tots els plaers, no? Així que incentivem. Manteniu-vos vius, cuideu el cor, cuideu els pulmons i cuideu el vostre cos.
Si fem exercici, ens alimentem bé, tot rutllarà.
Tot rutlla.
Com una seda.
Tot rutlla, segur, 100%.
Adrià Solís, gràcies per acompanyar-nos avui. Fins la propera, que serà l'última de la temporada ja.
Gràcies a tots vosaltres.
A reveure. Acabem la nostra singladura diària radiofònica, aquestes 3 hores que hem compartit a l'antena del Penedès en xarxa. Gràcies per ser-hi i demà més. Adéu-siau.